Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el govern espanyol investiga els portals immobiliaris per anuncis il·legals de pisos. Això el dia en què el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, veu com es dispara a rècord històric la preocupació per l'habitatge com el primer mal de cap dels ciutadans. El CIS, per cert, també pronostica una victòria del PSOE en cas d'eleccions generals espanyoles. Per darrere, Partit Popular i Vox es mantenen, tot i que els votants de dretes ja preferirien com a president espanyol Santiago Abascal per davant d'Alberto Núñez Feijóo. Sumar baixa, mentre que Catalunya, Esquerra i Junts pugen tots dos. També hem connectat amb Groenlàndia, el dia que congressistes i senadors nord-americans es reuneixen a Dinamarca amb les autoritats tant daneses com groenlandeses per abordar el futur de l'illa. I ens hem fixat també en una dada. Per aquest curs s'han creat 8.750 noves places per tal d'aprendre català. Això després que l'any passat milers de persones es van quedar fora, sense plaça. Tot i això, encara hi ha llistes d'espera perquè a llocs com ara Barcelona falten places, mentre que en altres punts del país n'han quedat de vacants. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que Turkish Airlines perseguirà judicialment l'autor de la falsa amenaça de bomba en un avió que va haver de fer un aterratge d'emergència ahir a Barcelona. La Guàrdia Civil investiga de quin telèfon va sortir el missatge que deia «bomba, morirem tots» i que va desencadenar l'alerta. De tota manera, no serà una feina fàcil. La poca traçabilitat del nom que cada usuari posa a la seva xarxa Wi-Fi, que a més es pot canviar en qualsevol moment, dificulta la identificació. Aquesta és una dificultat, però n'hi ha més, entre altres, que no es va poder inspeccionar el mòbil dels passatgers perquè per això hauria calgut una ordre judicial i que moltes de les persones que viatjaven ahir en aquest vol feien escala a Barcelona en connexió a altres destinacions i, per tant, no van poder ser retinguts a l'aeroport de Barcelona. El president Salvador Illa confia que Junts acabarà donant suport al nou model de finançament perquè suposa un augment de recursos per Catalunya.
Bé, jo treballaré perquè això vagi endavant. Perquè això vagi endavant, no? I crec que hi anirà. Perquè és, diguem-ne, molt difícil que dirigents polítics neguin increments de recursos molt importants als ciutadans de les seves comunitats autònomes. I, en tot cas, és per reforçar els serveis públics.
Més de 152.000 persones estan en llista d'espera per la dependència, segons dades del govern espanyol, que assegura que aquesta es va reduir prop d'un 20% el 2025 respecte a l'any anterior. Les sol·licituds continuen en augment per la pressió demogràfica i van pujar un 7,4% en un any. Segon assalt violent en pocs dies al Baix Empordà. Quatre encaputxats van entrar dimecres en una casa de Sant Feliu de Guíxols, van lligar el propietari i es van endur el que van trobar. La policia investiga si els autors poden ser els mateixos que van assaltar una altra casa el dia abans a Calella de Palafrugell. Anem a Girona, Clara Jordan.
Hola, bona tarda. En el cas de Sant Feliu, els sospitosos van accedir a la vivenda pel jardí de la casa, van exigir al propietari els diners que tenia i el van lligar i amenaçar. Finalment, es van endur els euros que van trobar, joies i un telèfon mòbil. Això va passar dimecres. Dimarts, a Calella de Palafrugell, la víctima va ser una dona d'edat avançada. També li van entrar a casa, la van lligar i amenaçar i es van endur el que van trobar. Els Mossos d'Esquadra han reforçat la vigilància a la comarca i investiguen si els dos fets estan relacionats perquè el modus operandi va ser el mateix. També hi va haver un assalt fa una setmana a Colomers i en aquell cas van amenaçar els propietaris amb una arma de foc.
Més qüestions. El govern anuncia la detecció de 4 senglars més amb pesta porcina africana i eleva el total de positius a 64. Tots els nous casos s'han trobat al radi de 6 quilòmetres al voltant del focus inicial a Bellaterra. I si és divendres i són les 3 de la tarda, doncs, com passa habitualment...
Embolica les carreteres.
Exactament. Per tant, què està passant? Equip viari, Manolut García.
Doncs amb cues habituals d'un divendres al migdia, la P7 ja plena a la zona del Vallès Occidental, de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, on hi ha un camió accidentat al voral entre Bellaterra i Barberà en direcció Girona. Això afecta el lateral, la B30, en tots dos sentits. També aturades a la C-17, a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C-60, Argentona, cap a Mataró, C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral aturada entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs i la Diagonal al mar a la Barceloneta, direcció Llobregat, i les línies R2, R2 Sud i R2 Nord de Rodalies circulen amb retards que poden superar els 30 minuts per una incidència per causes operatives.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, la Isabel García Pagans, sotsdirectora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I el consultor de comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
Bona tarda.
El Pere ha arribat amb els seus regals habituals, eh? Està fent el repartiment de...
Efectivament. Ja tenim nou Mongòlia al
cap. Mongòlia, Alternatives Econòmiques, a qui no l'havia entregat, i aquestes coses. És un clàssic, eh? Sí. Molt bé. Doncs perfecte. Mira, qui s'ho perd és qui no hi és. Ja sabeu que els divendres saludem l'Iu Forn. Iu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com que avui estàs a distància i no estàs aquí, t'has perdut els regals del Pere. Això va
bueno...
Ell te'ls guarda. Ell te'ls guarda i divendres que ve...
Ja hi pots comptar. No tinguis
ara tampoc. Respiro. Ara respiro perquè jo ja patia.
T'havia agafat un cobriment.
Home, no, sempre ostres. Tindries els quioscos, eh?
Hi ha una opció que és comprar les revistes i els diaris, que sempre va bé, eh?
Però si no queden quioscos. Bueno, és igual, aquest és un altre tema.
És una altra dèria, aquesta. Exacte. Si vols, t'ajudo. Sí.
No, i els pocs que queden, sí. I els pocs que queden venen de tot, gairebé menys diaris, eh? Perquè sembla ben bé un bazar, segons com. Però
vaja. No, absolutament. Veus tres diaris? Mira, poseu-me deures. Un dia d'aquests fem la dèria dels quioscos.
Molt bé. Avui no, però avui de què vols parlar-nos? No. A veure...
Home, suposo que... No sé si hi ha algun client d'Endesa present aquí, anònim, present aquí a la sala. A banda de la gent que ens està sentint des de casa, o des del cotxe, o des d'on sigui.
Al control hi ha un parell... Hi ha un client d'Endesa i una no client d'Endesa, però que ha rebut la carta, tot i no ser-ne de client.
La carta, la famosa carta. Bé, suposo sabeu que en paraules tècniques hi ha hagut una intrusió, que és una paraula que està molt bé, una intrusió en els sistemes informàtics d'aquesta empresa, que es diu Energia 21. Resulta que no es diu Endesa, es diu Energia 21, i ho hem sabut per la carta aquesta que ara comentaves, que s'han enviat aquestes cartes via SMS, que és un sistema modern. Doncs s'han enviat SMS amb aquestes cartes comunicant aquest fet que ha sortit als mitjans de comunicació, però l'empresa ha considerat oportú comunicar als seus clients una sèrie de coses. I, si us sembla, repassem tres o quatre aspectes d'aquesta interessantíssima carta, que es titula Incident de seguretat 2. La protecció de la privadesa i la seguretat de les dades personals és el nostre compromís prioritari. Per tant, en el títol ja hi ha diverses coses que no són certes. Perquè no s'ha protegit la privadesa, no s'ha protegit la seguretat, i per tant no és un compromís.
Sí, per començar ja, els propòsits no es compleixen.
Jo diria que no. Si voleu, l'anem comentant tots, així, amb companyonia, perquè jo crec que algun dels que està per aquí tindrà algun comentari a fer. Diu, el primer que diu és això, diu, la seguretat de les dades personals, primer paràgraf, Diu, la seguretat de les dades personals que tractem és un compromís prioritari, que ja ha quedat clar que no és prioritari, perquè ha succeït, no? Diu, així com la transparència en la comunicació de qualsevol aspecte rellevant sobre aquest tema. La transparència... Clar, és que quan... Clar, anirem al final, no? Però la carta no explica què ha passat.
Va. Sí, ja no anem bé.
Clar, aviat farà un any de l'apagada, per exemple. Encara no sabem què ha passat. Amb un any... Sé que és poc temps, eh? Ara estem amb 9 mesos, no? És poc temps per saber què va passar, perquè tot un país es va quedar sense ni poder trucar a la tieta. Doncs en aquest cas, la companyia no sap què ha passat, perquè no ens ho diu. Potser sí que ho sap, però no ens ho diu. Ni a la carta ni després no ha fet cap comunicat. Llavors, segon paràgraf. Diu, lamentem comunicar-li... No el llegeixo tot, eh? Vull dir,
trossos. Una selecció, els millors moments.
Els greatest hits, sí. És correcte. Diu, lamentem comunicar-li que Energia 21, o sigui, no és Endesa, és Energia 21. Això va bé per saber quan truqueu, quan diu, no, això no és nostre, perquè nosaltres no som Endesa, som distribuïdora, som la cunyada de la distribuïdora. Doncs Energia 21 és l'empresa en qüestió. Diu que ha detectat un incident de seguretat, això ho posa en negreta, que ha permès l'accés no autoritzat i legítim a la seva plataforma comercial. I, diu, aquest incident ha compromès la confidencialitat de certes dades de les quals Energia 21 n'és responsable. És a dir, certes dades, en el segon paràgraf. Sí. Llavors, en el tercer ja diu... La recerca, en el moment actual, reflecteix que l'actor maliciós hauria tingut accés i podria haver exfiltrat dels nostres sistemes, és a dir, no ho dona per fet, eh? Diu, podria, hauria, dades identificatives bàsiques, que són aquestes certes dades que deien al paràgraf anterior, de contacte, DNI i dades relatives al seu contracte amb Energia 21 i eventualment, diu, eventualment els seus mitjans de pagament. I entre parèntesis posa Ivan.
I, és a dir, i aquí és quan et poses a tremolar, quan et diuen que han tingut accés al teu Ivan, ja vas a mirar el compte del banc a veure si hi ha passat alguna cosa.
Però fixem-nos que no diu, diu eventualment els seus mitjans de pagament i entre parèntesi Ivan, no diu el seu compte corrent. Mm. Que és el que...
O tampoc diu robatori de dades, eh? O sigui, no. Han fet tot molt florit.
Però recordem que en el primer paràgraf deia transparència. Mm. I diu, home, digui'm que és el compte. O sigui, digui'm que m'han robat. O sigui, que hi ha algú que té el meu... No el meu compte. El meu compte i el de no se sap quanta gent, perquè la carta tampoc diu a quanta gent afecta això.
I té el teu compte i el teu DNI. Que les dues coses juntes són més perillós. Sí, l'adreça. Sí.
I el nom... Tot junt. Mm. Llavors diu, al següent paràgraf diu, s'han activat els protocols i procediments de seguretat establerts a aquest efecte. Bla, bla, bla. Home, això espero, no?, que aquesta gent... Diu, per mitigar els efectes. És que ja no es pot mitigar els efectes, perquè ja m'han robat la documentació. O sigui, ja m'han robat totes les meves dades. No es pot mitigar ja res. I prevenir que es repeteixin el futur. Home, fantàstic, gràcies. No tornarà a passar. Vull dir, ja les meves dades, que les tenen un cop, no les tornaran a agafar mai més. Diu, cosa que ha permès contenir de manera immediata i satisfactòria l'incident detectat, diu, i impedir l'accés no autoritzat. Bé, però no diu en el paràgraf anterior que tenen les meves dades. No. Llavors, que no torni a passar, home, això espero, però no han contingut res. Dic jo, eh? Passo pàgina, perquè són dos fulls, i diu, s'està realitzant en el següent paràgraf un seguiment continu, especial, dels sistemes per detectar qualsevol activitat sospitosa. Bueno, sospitosa, és a dir, quina activitat? En el seu sistema, doncs, ja a mi que m'explica. Ho dic amb carinyo, eh? El que estan fent vostès pel meu sistema i per les meves dades? No queda clar aquí, tampoc. Així mateix, en compliment de la normativa aplicable, bla, 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 diu, hem notificat l'incident a les autoritats competents. O sigui, ara les autoritats saben que hi ha hagut això. I l'últim punt, que em té absoluta... Aquest m'agrada molt. Diu, en data d'aquesta comunicació, o sigui, la que envia aquesta Energia 21 als seus clients, diu, no hi ha constància que s'hagi realitzat cap ús fraudulent de les dades afectades per l'incident. Home, sí, la xarxa, busqui a la xarxa, que hi ha tot de gent que està dient que ja li estan trucant amb les seves dades, que són les que li han robat a vostès. Mm. I diu, i resulta improbable... Atenció, eh? Diu, i resulta improbable que es materialitzi una afectació del risc pels seus drets i llibertats. Bueno... Està bé, o sigui, queden protegits els meus drets i les meves llibertats, que no sé quines són, és a dir, no sé quins drets i quines llibertats em poden a mi
violar. I esperem que estiguin més ben protegits que no les teves dades personals, diguem-ne, que ja han volat.
Correcte, però no només... És que és això, diu... No, és que m'han robat les dades, vull dir, jo els meus drets i les meves llibertats... diguéssim, a què ve? Una mica seria... Jo no soc Groenlàndia, per entendre'ns.
No ho posi pitjor encara.
I allò de trucar i dir, de què m'està parlant? Diu, així tot, aquest accés no autoritzat a les seves dades podria implicar l'intent d'usurpar o suplantar la seva identitat, publicar aquestes dades o utilitzar per emprendre accions de phishing, que també està molt bé, hi ha una carta a la gent, phishing, tothom sap què és el phishing, sí, parli amb congolès, és igual, no passa res. Diu, òbviament de correu brossa contra vostè. Diu, per això, i ara ve la negreta, li recomanem que pari especial atenció a possibles comunicacions sospitoses que pugui rebre en els pocs dies i que comuniqui qualsevol anomalia. És a dir, però què més em recomano? O sigui, què més haig de fer? Que vagi en compte quan rebi un correu amb totes les meves dades i em digui, hola, soc al banc o soc, jo què sé, o soc la mateixa empresa que ja ha passat amb gent que hi ha hagut, gent que ha comprat les dades, persones que han rebut correus o que han rebut trucades, altres, que es feien passar per Endesa, dient, escolti, miri que canviarem el seu contracte, i gent que s'ha trobat que ara està en una altra companyia. Doncs això se soluciona amb que pareu especial atenció. Però sobretot, teniu en compte que les vostres drets i llibertats han estat... preservats.
Molt bé. O sigui, que la Isabel crec que tenia alguna cosa a portar.
Et poden enviar algun militar a casa, si vols, per allò de fer patrullar. No, a mi, al marge de fer-me riure que intentin arreglar amb una carta en paper un robatori digital, que dius, és aquella paradoxa estranya, no? T'he de comunicar que a mi m'han trucat avui... Sí. I amb el meu nom, el meu DNI, l'adreça... i diem que havia de confirmar el meu IBAN, no el meu compte, sinó el meu IBAN, per procedir a un descompte de... Sí,
de... Del... Això li passa als de l'avantguàrdia, als autònoms. Això no, ens...
no, i llavors és... Miri vostè el seu IBAN, comença per ES, llavors venen uns números que jo li confirmaré al final i vostè m'ha de dir a partir del setè número. I llavors tu dius el primer número i dius, però per què li he de dir jo el meu número de compte? Comença una discussió estranya dient-li, no, si s'ha de verificar jo li diré els números del davant i tal, i dic, pues els números que hi ha al davant són els identificatius de l'entitat bancària i el de la sucursal, no és número de compte, és... I no, és que s'ha de fer així, i he estat una estona dient-li que per què em trucaven per telèfon i m'enviaven una carta, si tota la comunicació amb la administradora del servei es feia per e-mail, i llavors li he demanat el nom de la responsable i que no pensava donar-li el número de compte, i llavors m'han penjat.
Mm. Ja tinc dos o tres missatges de gent a qui li està passant, és a dir, això, que l'estan trucant, fent-se passar per Endesa, amb totes les dades, el seu DNI és tal, el seu nom és tal, la seva adreça és tal, el seu IBAN comença per tal i acaba per tal, i autoritzi per canviar la tarifa, fent veure que t'estalviaràs diners, i quan ja, si arribes a dir que sí perquè no malfies, com ha fet la Isabel, que sí que m'ha fiat, si dius que sí, en realitat el que està fent és canviar de companyia. I t'estan canviant la distribuïdora sense que tu en siguis gaire conscient.
Però clar, és que quan parlava de comunicacions sospitoses, no? Aquesta és una evidència. Jo la primera notícia que tinc, com tothom suposo, com la majoria, és dilluns, que rebo un SMS, no? D'una cosa que es diu Energia 21. Sí. Allò que parla.
Que no saps molt bé què és.
I que simplement et diu, detectat un incident com un problema de confidencialitat de certes dades de les quals Energia 21 és responsable. I un link. Jo no trepitjo un link ni sota tortura.
No.
I menys si ve d'un SMS d'una cosa que no conec. Per tant, suposo que per això, tres quarts d'hora després, arriba un altre idèntic, però posa Endesa. I això t'ho has de creure.
Clar. Que vés a saber.
Perquè... Perquè posar, jo rebo d'aquests i del meu banc, també, i sempre et diuen mai posis el dit en un link perquè això vés a saber el que pot portar. Per tant, són ells, en certa mesura, els que generen ja aquesta situació d'una certa sospita, perquè d'entrada jo, fins que després la premsa no ho confirma, jo això no m'ho puc creure. I després ja comencen les derivades que parlava la Isabel, no? Que comencen aquí els aprofitats a intentar pues a qui sigui més confiat, doncs, que acabi tenint tot el número d'IBAM, no? I, bueno, és un desastre, la veritat. Una manera de comunicar molt estranya.
I negligent, no? Perquè el Liu l'escoltaves i te'n riolaves, perquè ho deia d'una manera tragicòmica, però òbviament, doncs, de fons no fa gaire riure, no? I és una manera de comunicar molt negligent, el que et sembla que et volen ajudar quan tenen unes responsabilitats que han d'afrontar, i suposo que deu haver advocats treballant-hi i per tant pues no crec que els hi sortit barato, no?
Però aquí deu haver-hi ja cues pels màsters de gestió de crisi, eh?
Sí, perquè hi ha pressupost, a més a més, multinacional.
Perquè això és una dinàmica que veiem que cada vegada es repeteix més, no? Que les alertes i els avisos de ciberseguretat són cada vegada més constants i es repeteixen, i les maneres d'arribar són més surrealistes, però ja arriba el moment que no és només que intentin estafar un usuari o un client, sinó que fa malbé la reputació de les empreses. De manera que es posen les piles també en això, no? En aquesta comunicació que, com deia el Pere, negligent, a corregir això i, efectivament, assumir la seva responsabilitat i assumir que són ells els que t'han de donar el servei i t'han de defensar davant d'aquest tipus d'actuacions il·legals, o realment, doncs, la desconfiança de la gent anirà fins a l'origen del teu proveïdor de serveis.
Bé, doncs, en tot cas, si algú ens escolta, sàpiga que si rep aquesta carta, o si rep una trucada, o si rep un SMS dient-li que és tant si és Endesa com si és... Com és? Energia 21?
21.
Energia 21.
Sí, o qui sigui.
Sí, o qui sigui, que no se'n refiï, que malfiï, que, i que, per tant, en tot cas, digui, molt bé, ara truco jo, i llavors tu truques al telèfon, que saps que és el bo, i confirmes si, efectivament, això que t'has rebut o que t'han trucat realment és la teva companyia, o si és algú altre que s'està fent passant per la companyia. Perquè ara li ha passat a Endesa, però no és la primera vegada, ni serà l'última, que a una gran empresa li roben, entre cometes, les dades personals dels seus clients, i que, per tant, hi ha gent que té bases de dades, de personals, que a més les ven al millor postor, i per tant hi ha empreses que poden tenir accés a aquestes dades i després això, trucar-te i saber el teu DNI, la teva adreça, el teu IBAN, etc, etc, per tal de fer-te ofertes en teoria, que després acaben sent moltes vegades malicioses.
No, és que aquí hi ha dues coses, vull dir que et pot trucar algú dient que és Endesa, però és una persona que, o una persona o una empresa o qui sigui que ha comprat les teves dades, per tant es pot fer passar per la teva entitat bancària, es pot fer passar per un familiar inclús, és a dir, avui dia amb eines d'aïllat poden clonar una veu. És a dir, per tant, primera recomanació fonamental a tothom que ens estigui sentint, no feu cas de qualsevol trucada que us diguin, o sigui, ni cas.
Clar.
Ni cas. Ja us poden dir, que és igual, que és el vostre fill i que està a punt de ser assassinat per una banda de perillosos terroristes. Zero. Sí, pensa que són milions de dades que s'han filtrat i no sabem quines.
No, insistim en aquest cas, és a dir, molt bé, escolti'm, ara penjo i ja truco jo al meu banc, a la meva distribuïdora, al que sigui, ja truco jo i que m'ho expliquin. I llavors tu truques, que saps segur on estàs trucant, el telèfon que sigui de fia.
I segona cosa, ja, sí? Sobretot important, és que no sabem què ha passat. És a dir, no sabem per on s'han colat aquesta intrusió, no sabem si han entrat per on han entrat. Per tant, té un problema aquesta empresa, perquè un altre dia podrà entrar algú en els seus sistemes informàtics i apagar la llum.
Per exemple.
És que és tan senzill com això, o enviar una carta, o manipular tota la facturació i que de sobte comencin a arribar factures friquis. Saps què et vull dir?
Molts ànims, i a tota la gent que trobi aquestes trucades i aquestes cartes, perquè realment és un trasbals el que et genera de la intranquil·litat de no saber exactament quin ús es pot fer de totes aquestes dades. Iu, gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
Un quart i mig de quatre. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, 2 i 3 euros. Com el líquid neteja vidres antibac Cristalino de 750 mil·lilitres amb un descompte del 24% ara només per 2 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Eufòria, el càsting.
Jurat, seguim sense Dani clar què hem de fer amb vosaltres.
Ho tenim!
Comencen els càstings.
Avui, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana el Tot Gira.
Atenció.
Tot l'esport en directe amb la Lliga, l'ACB.
Frena, avui la prova la faig jo, amb Minguella. A veure, deixeu-vos estar de partits, que si l'Espanyol Girona, que si els Reials Societat Barça, no, res. Missatges clars, hombre. El Tot Gira és un programa de deports del cap de setmana. Totes les tardes de 4 a 9 de la nit. La porta en directe, paios cantant gol. Bueno, i quatre coses més. Hala, ja està.
Tot Gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda.
Amb el gran Clopés.
Clopés. David Clopés.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Anem amb la notícia amb què hem començat a les dues al Catalunya Migdia, i és que el govern espanyol investiga els portals immobiliaris pels anuncis de pisos de lloguer en zones tensionades. El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha obert una investigació que pretén eliminar els anuncis de pisos de lloguer que infringeixen la normativa vigent de consum, és a dir, que ofereixen pisos de lloguer a preus superiors als que fixa la llei, o els que no inclouen quin era el preu de l'últim contracte de lloguer que ha estat vigent. Aquests anuncis, segons ha apuntat el Ministeri de Pablo Bustinduy, poden considerar-se infraccions de la normativa de consum perquè usen pràctiques enganyoses i, per tant, diu el ministre, poden comportar sancions. La llei de serveis d'atenció a la clientela, que va entrar en vigor el desembre, obliga als portals immobiliaris amb anuncis d'habitatges situats en zones tensionades que publiquin tota la informació que ha de permetre als consumidors conèixer tots els paràmetres que justifiquen el preu de lloguer establert per la llei d'habitatge. Podem saludar al Ferran Font, que és director d'estudis i portaveu de Pisos.com, que és una d'aquestes plataformes d'anuncis. Senyor Font, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què li sembla aquest anunci del Ministeri de Consum?
Jo diria que és una mica conseqüència del que precisament al principi del programa estava comentant, que l'habitatge i les dificultats d'accés a l'habitatge és la primera preocupació a totes les enquestes que es publiquen tant a nivell català com a nivell estatal. I, per tant, jo aquest anunci veig més voluntat política que no pas una mesura que sigui efectiva, sobretot des del punt de vista de l'evolució dels preus i de l'accessibilitat a l'habitatge. Mm.
Els anuncis que hi ha a Pisos.com i a les altres plataformes compleixen la legalitat vigent ara mateix, tots?
Sí, de fet, totes les plataformes, com a mínim, en el cas de Pisos.com ho fem, òbviament el que fem és respectar la llei. Quan surt una nova legislació, ens hi adaptem. Ho hem fet històricament i ho seguirem fent. De fet, tenim lleis diferents segons on ens trobem, segons en quin mercat estem. Per exemple, tenim l'aplicació de la llei d'habitatge a Catalunya, on determina que s'ha de mostrar una sèrie d'informació, cosa que no passa amb els anuncis de la resta de l'Estat. Nosaltres, òbviament, quan hi ha un canvi legislatiu, ens adaptem com no pot ser d'una altra manera. Quan rebem algun tipus de notificació conforme un anunci pot no respectar la llei en algun punt, òbviament nosaltres el retirem i contactem amb l'anunciant. Diguéssim que aquí el punt de discussió és on està la responsabilitat última sobre precisament aquest anunci. Si bé l'anunci d'avui posa aquesta responsabilitat o posa el focus sobretot en les plataformes, en els portals d'immobiliari com el nostre, ja existeix un reglament europeu, que és el Reglament Europeu de Serveis Digitals, que és de l'any 2024, que ja diu que el contingut que està publicat en un portal immobiliari no és del propi portal, sinó que és de l'anunciant. I, en canvi, si hi ha una notificació conforme a aquell anunci s'ha de retirar, això sí que passa a ser responsabilitat del portal. Quan hi ha una reclamació, el portal, diguéssim, que ha de retirar aquell immoble.
Per tant, està dient que vostès, en el cas de Pisos.com, actuen si hi ha una denúncia. Si no hi ha una denúncia, quan algú ve i diu escolta, vull penjar el meu anunci del meu pis a Pisos.com, el pot publicar de la manera que vulgui, fins que no hi hagi una reclamació.
Nosaltres el que fem és, dintre dels anuncis que estan publicats en el nostre portal, posar, per exemple, donar les facilitats tècniques perquè es digui, doncs, no només la certificació energètica, no només tot el que fa referència al mercat de lloguer, ja sigui, doncs, si està o no està en zona tensionada, quin és el preu de referència.
Però quan diu que donen la possibilitat, vostès no comproven que efectivament el venedor o l'ofertant efectivament compleixi aquests requisits. Només ho fan si hi ha una denúncia o una queixa.
La nostra obligació és donar possibilitats que ho facin. Ara, com ho fem nosaltres? Per exemple, imaginem que en aquest cas tots una persona que vols tots un particular que sí. Vols posar el teu pis, el vols denunciar a Pisos.com. En el moment d'anunciar, nosaltres t'avisem, et diem, escolta, el pis que estàs posant està en una zona tensionada. Tingues en compte que la llei és aquesta. I notifiquem quina llei és aquesta. A més, has de posar el preu de referència o has de posar el preu de l'antic contracte. Que ho has de posar aquí o ho has de posar aquí. El que passa és que la introducció no és obligatòria, sinó que la introducció, òbviament, va a càrrec de l'anunciant. Hi ha anunciants que ho posen i hi ha anunciants que no ho posen.
Per tant, pot ser que hi hagi alguns anuncis a Pisos.com que no tinguin tota la informació perquè l'anunciant no ha fet cas dels suggeriments que vostès els hi han fet.
I si nosaltres no l'hem trobat per algun motiu, òbviament, si tenim algun requeriment, aquell anunci, si no compleix la llei, es retirarà. Com hem fet històricament, quan hem rebut alguna notificació, conforme hi havia anuncis que no complien la llei, doncs nosaltres els hem retirat, ho hem comunicat a l'anunciant, li hem dit, escolta'm, estem retirant el teu anunci per aquest motiu, aquest motiu i aquest motiu, i fins que no canvia, doncs no es podrà tornar a pujar.
I no hi hauria alguna manera que això fos proactiu, ja de sortida, i no reactiu arran d'una denúncia o d'una queixa?
De fet, hi hauria... Òbviament, hi ha la manera de fer obligatori a l'hora d'afegir els camps, per exemple, de lloguer, de si tu no poses, per exemple, el preu de l'últim lloguer, doncs que aquell anunci no es pugui publicar, però també és veritat que les lleis no són exactament igual aquí com a altres comunitats autònomes, i per tant nosaltres hem de tenir cert marge de maniobra des del punt de vista tecnològic per facilitar aquesta introducció dels immobles. En qualsevol cas, jo entenc que posant el foc aquí i obligant o no obligant a posar aquesta informació, jo diria que és més que diguem aquest foc o on s'està actuant és més sobre els símptomes, no pas sobre la causa de la dificultat d'accés a l'habitatge que hi ha avui en dia. De fet, nosaltres, les plataformes, en el nostre cas hem vist com en un parell d'anys el contingut publicat per aquesta inseguretat s'ha reduït un 60%, però si analitzem les dades, per exemple, de la Generalitat, veiem com doncs, en 3 anys el mercat de lloguer en volum de contractes signats s'ha reduït doncs, més del 40%. Entenem nosaltres que això és conseqüència d'aquest tipus de polítiques més coercitives, polítiques que al final no van a l'arrel del problema, que és precisament resoldre el desequilibri que hi ha entre oferta i demanda. Mm. Aquestes polítiques coercitives el que estan fent precisament és reduir l'oferta, ja no només la que està publicada en portals, sinó la que està efectivament dins del mercat, i això, evidentment, doncs està provocant aquest augment de preus.
Més enllà de si estan d'acord o no amb les normatives, les normatives s'han de complir, no? Després de l'anunci d'avui, de que hi ha aquesta investigació, vostès canviaran la política perquè la gent pugi els anuncis a la seva plataforma, o la mantenen com fins ara, fins que no hi hagi una decisió judicial?
Nosaltres el que farem, i que és el que hem fet històricament, ha sigut intentar contactar amb les administracions públiques, ja sigui amb el govern estatal com el Departament d'Habitatge de la Generalitat, perquè recordem que, per exemple, l'habitatge, si la Generalitat ara mateix, on està posant el focus ja no és només amb el lloguer, sinó que és sobretot amb el lloguer temporal o amb el lloguer d'habitacions. Nosaltres estem en contacte amb totes les administracions públiques, hi ha un contacte constant per determinar, diguéssim, què és el que hem de fer. I a mesura que nosaltres se'ns notifica, doncs, òbviament, és el que fem. Oberts a fer desenvolupaments tecnològics per adaptar-nos a la nova legislació? Doncs, òbviament, no és que hi estiguem oberts, és que hi estem obligats.
Senyor Ferran Font, director d'Estudis i portaveu de Pisos.com, gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
No sé què us sembla, la decisió del govern. És veritat que el govern havia presentat diverses demandes, sobretot basant-se en la llei d'habitatge. Fins ara totes havia perdut el govern, i ara el que fa és buscar una altra via, que és a través de la llei de consum, i que, per tant, els anuncis compleixin la llei. Perquè ha quedat clar, com ens explicaven des de Pisos.com, però és el mateix que fan altres plataformes que no han volgut atendre la trucada del Catalunya Migdia, és que et donen la possibilitat de posar tota la informació, però no comproven si la poses tota o no.
Bueno, això seria tan fàcil com que no poguessis completar el procés, diguem-ne, de publicació de l'oferta, diríem, si no compleixes en tots els camps. Vull dir, això tecnològicament té zero
o
problema.
O discriminar geogràficament depenent de quina llei s'aplica a cada territori, si et queda clar.
I en tot cas, segurament aquesta informació que a Catalunya és obligatòria tampoc és sobrera a altres llocs que la poden accedir, diríem, no? Ara, dit això, que és cert i que, per tant, està en la seva mà de poder fer-ho i, per tant, complir amb la llei, jo crec que aquest anunci, en el fons, té una dimensió purament política i que jo crec que no es pot dissociar massa d'on venim, no? De l'última polèmica en relació a la voluntat per part del govern o del PSOE, de Pedro Sánchez, bàsicament, perquè és qui ho va anunciar, de generar algun tipus d'incentiu fiscal per a aquells que, bueno, pues que lloguen pisos, perquè és veritat el que deia el de Pisos.com, no? Vull dir, al final, això és anar al símptoma. I que està bé regular-ho, diríem. I sobretot sí, al final és una informació que és rellevant per poder assegurar que et mantens dintre dels paràmetres del que cal per llogar un pis. Però també és veritat que al final això també està implicant, no exactament això, però o hi ha un tipus d'incentiu el que sigui, o l'efecte és el de reducció del mercat. I la reducció del mercat impacta directament sobre el preu dels pisos perquè, evidentment, el poc que ja s'encareix. Per tant, està bé controlar, però a la vegada també s'ha de contrarrestar amb un cert grau d'incentiu, perquè, si no, al final estem en el mateix lloc.
Sí, a veure, una cosa és quines polítiques són millors, no? I això, doncs, és un debat que és supercomplex i que, evidentment, no és qüestió de blanc i negre i segurament s'han de fer moltes coses i potser només són símptomes, no ho sé, però per això hi ha unes lleis fruit d'unes majories polítiques i en aquí el que s'està debatent és si s'aplica o no. I per tant em sembla com molt elemental, no? Diràs, bueno, és que és un símptoma només, és que és una manera per... bueno, però aplicar la llei pues és un mínim, no? O sigui, és, si no... I perdoneu també per una expressió que no deu ser tampoc ortodoxa des d'un punt de vista lingüístic, però el pito del sereno, no? O sigui, no. Pues hi ha una llei que s'apliqui i a partir d'aquí... doncs que es reobri el debat polític, tot el que es vulgui, de quina és la millor manera d'aconseguir que baixin els preus, que jo reconec que no és una cosa senzilla, però això és un previ, és una cosa, diguem, complir la llei. Bueno, doncs a partir d'aquí, millorar el que es vulgui, però complir la llei, perquè si no, és una presa de pèl.
Però és que partint d'aquesta premissa, la llei de vivenda... quantes comunitats autònomes l'estan aplicant, perquè recordem que és competència de les comunitats autònomes, és Catalunya, i després hi ha localitats com, per exemple, La Corunya, que de cop i volta es van apuntar al tema de la regulació del lloguer a partir de les zones tensionades. Però el que ha passat, i em sembla que era avui o ahir o fa uns dies, que havia caigut la signatura de contractes de lloguer perquè l'oferta havia caigut. El que està fent avui el ministre amb aquest anunci és, efectivament, jo estic d'acord amb el que diu el Miquel Àngel, que és una contraofensiva política amb les mesures que està anunciant el PSOE de manera unilateral o que està anunciant Pedro Sánchez de manera unilateral i que els seus socis de govern, d'un govern de coalició, recordem, no socis del Congrés, sinó d'un govern de coalició, no estan disposats a avalar, que són aquests incentius pels propietaris. Uns incentius als propietaris que sí que agraden a altres socis d'investidura i que els socis de govern no. Hi ha aquí una mica la trampa, no? Perquè es va aprovar una llei de vivenda que tothom sabia que era clarament insuficient i que hi havia grans forats negres en aquesta llei de vivenda, com va ser es va reconèixer just després de votar, que era el tema del lloguer de temporada, i ara el que està fent Sumar des de dintre del govern és fer servir altres vies per intentar taponar alguna de les maneres, no?, que hi ha de descontrol en el mercat del lloguer. I és aquesta llei del servei d'atenció a la clientela que va entrar en vigor a final d'any. Però clar, és que també els dels portals et poden dir que ells es regeixen per aquesta legislació de serveis digitals que és de la Unió Europea i que, per tant, la legislació europea estaria per sobre de l'espanyola. Jo crec que és un bon intent, diguéssim, de consum, d'intentar que els usuaris disponguin de tota la informació, que és que seria una bona pràctica per part dels propietaris fer aquest exercici de transparència, però no és la solució.
És que la solució difícilment hi serà. La cosa és una combinació de molts factors. I un d'ells, òbviament, és complir la llei, perquè el que crec que no és correcte és dir, no, hi ha una llei europea, no poden ser contradictòries, són complementàries. Si hi ha una llei espanyola que et fa fer una cosa, encara que hi hagi una llei europea que igual no te la faria fer, bueno, però no la prohibeix pas. És a dir, són la legislació, que és molt complexa perquè hi ha moltes administracions, si hi ha una llei espanyola que obliguen els portals a fer una cosa, doncs ho han de fer. I a partir d'aquí seguim discutint moltes altres coses i potser es pot canviar la llei, jo què sé, però vull dir que jo no m'atreviria a dir, o em sembla molt agosarat dir que és una ofensiva, tot i que entenc la...
I una ofensiva política.
Sí, però ofensiva política fer complir la llei és una cosa ultramoderada, diguem, no?
No dic que sigui una ofensiva fer complir la llei. Dic que és una ofensiva política en el relat. Sí. En un relat que Sumar necessita en aquest moment aparèixer com a abanderat de determinades polítiques en favor de l'habitatge assequible, quan l'habitatge, avui mateix el CIS ens ho diu, continua sent el primer problema dels espanyols i ha augmentat la preocupació 3 punts. Vull dir que Sumar té la necessitat d'aparèixer fent bandera d'aquestes polítiques per intentar posar algun pegat, perquè la solució com a tal, com bé dius, Pere, no és molt complicada, però algun pagat que alleugereixi aquesta càrrega que hi ha sobre el debat de l'habitatge. Però és una ofensiva política.
Sí, el que passa és que si l'ofensiva és fer complir la llei, és tan moderat tot això que jo crec que podríem partir de que complim la llei i a partir d'aquí comencem el debat. Però
Pere, és que crec que... estic d'acord amb el que estic dient, però jo crec que aquí hi ha una segona derivada que no és menor, i és qui és l'aquí o quins són els causants del problema. I aquí hi ha un relat, que aquest és un altre capítol, que és el de posar tot el focus sobre el que li diuen allò els rendistes, Espanya els caseros, i per tant, en definitiva, el que genera l'oferta. Vale? Tota la pressió a l'hora de controlar preus, a l'hora de complir aquesta normativa, a l'hora de publicar ofertes. Per tant, no és només una ofensiva per complir la llei o pel relat, que també, sinó simplement mantenir aquest relat que diu que hi ha uns culpables que són els que especulen, amb un dret que és universal, i crec que aquí és on està el problema, contraposar uns drets amb uns altres, primer, quan són necessàriament complementaris, i segon lloc, perquè al final tu estàs traient tot d'oferta del mercat de lloguer, que és necessària, i molta gent que pot tenir un pis que pot llogar l'acaba venent, i per tant el mercat es fa petit. I aquest és un problema que no es soluciona només des de la coerció, tampoc només des de l'incentiu, però aquests són dos relats que s'estan marcant com a diferents i s'haurien de poder combinar com a mínim.
De tota manera, són dos debats diferents, perquè, insisteixo, ara mateix aquí del programa miren pisos.com i entre els 10 primers pisos que hi ha a Barcelona, cap d'ells no té posat l'índex del topall de lloguer, que la llei diu que hi ha de ser.
Clar,
ja ens ha quedat clar, el portaveu de pisos deia no, nosaltres donem a qui vol posar un anunci la possibilitat de posar-ho, si no ho posa, escolta'm, doncs...
Però una pregunta jo faria al de portar al pisos.com, i és, quina capacitat tenen de certificar que allò que es publica és cert? Perquè tu pots omplir una casella que digui l'últim contracte va tenir aquest preu i que no sigui veritat, si no és que acredites això amb el PDF d'algun
document... L'últim contracte, no, amb l'índex, en aquest cas és públic. Depèn de la zona, saps l'índex. L'últim contracte és veritat que no, t'has de refiar...
Hi ha coses que potser són molt òbvies...
Però llavors aquesta altra persona estaria cometent un delicte, diguem-ne...
Clar.
Evident, enganyant amb un portal, enganyant... Però el portal hauria fet la seva feina. El que no té sentit és que hi hagi...
Però el debat és de responsabilitat, si t'hi fixes. Qui és el responsable, l'anunciant o el portal que anuncia?
Però el que no té sentit és que hi hagi...
Sí, està clar,
portals
està clar.
Que permeten coses il·legals. Uh-huh. I, per tant, a mi em sembla bastant...
Fem veure que no ho veuen, perquè diuen, no, quan després rebem una queixa, llavors sí, llavors ens hi posem i ho obliguem.
Perquè l'argument que fan servir sempre és que tu fas... O sigui, que el portal fa d'intermediari i no és qui fa el negoci.
I és veritat que amb la llei europea tenen aquest paraigües.
Hi ha una dotzena de sentències que ho avala.
És veritat que anava sobre la llei d'habitatge i no sobre la llei de consum, que aquesta és la diferència ara, que no sabem què passarà. Igual passa el mateix, igual perden totes les denúncies. Però ara és una altra llei diferent i a veure quin és l'escenari que s'obre.
Sí, jo crec que hauríem d'estar tots d'acord en que per anunciar-se el que s'anunciï ha de ser legal, ja sigui de l'habitatge o de lo que sigui, i per tant aquest no hauria de ser un debat, perquè si hi ha un portal que està oferint coses que no són legals, pues, després pots dir quina responsabilitat té, però el portal no ho hauria de permetre.
Meridià.
I en segon lloc, doncs estic d'acord que el debat de l'habitatge és complicadíssim, que aquí hi ha uns interessos al darrere, però que són discussions a posteriori, després de complir la llei, ens agradi o no, i si al qui no li agradi, pues, que la canviï, no? O sigui, que tingui les majories per canviar-la.
Veurem, en tot cas, és aquest anunci, a veure si té molt recorregut o poc recorregut aquesta, de moment, investigació del govern espanyol a totes aquestes plataformes de venda o de lloguer de pisos, i després si d'aquesta investigació se'n surt alguna mena de denúncia o no, depenent del que hi trobin. D'aquí a 2 minuts seran 3:15. Teniu molts plans pel que cap de setmana? A l'aire lliure?
No, a l'aire lliure no.
Cap ni un. Tinc guàrdia, treballo...
Tens guàrdia, treballes, no. Doncs mira, igual el que tens són altres plans, perquè igual has de fer informació especial. Ara ho analitzem tot plegat.
Catalunya migdia.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Jo ara et tiro una altra cançó i tu em dones l'entrada. Sí. Sismologia. Estem al suplement de Catalunya Ràdio amb Roger, amb l'Àxel i amb el Gés i amb el Marc.
Esteu escoltant la millor cançó del disc.
No pot ser que totes siguin les millors cançons del disc. Cadascú té la seva, però...
Aquesta és molt bona.
No, Omni 84.
No, però ara, en sèrio, aquesta cançó me la
vol. Un moment, silenci, home, per favor.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana.
I a Catalunya, entra al baix!
Amb Roger Escapa.
Explicaré aquesta història de l'Omni, que vaig veure a Vegas. Com si es fan sols.
Catalunya Ràdio.
Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Migdia.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per al Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Campus Barça Academy Esport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, el Miquel Àngel Escobar i la Isabel García Pagan. I els demanava si tenien plans o no a l'aire lliure perquè anuncien pluges per aquest cap de setmana. De fet, potser llevantada. Ara mateix tenim els pantans de Foix, de Darnius, de Sau i de Susqueda desembassant per prevenció perquè s'esperen aquestes pluges i, a més, el degel de la neu que hi ha al Pirineu, que a més n'hi ha molta. De moment, Protecció Civil ha activat en prealerta l'Inuncat. I és que a partir de demà les pluges seran generalitzades a tot el país, en el que serà un canvi de temps a Catalunya. Pluja, neu, i a partir de diumenge diuen que arriba el plat fort. He buscat reforços. Tomàs Molina, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, aquí la gent ja diu que no té gaires plans a l'aire lliure perquè deuen haver vist les vostres previsions i han pensat, saps què? Fem-ho a cobert, que potser és més preventiu.
Jo no sé si les nostres previsions o el seu mòbil, perquè ara diguem que tenim, molts,
mòbil, sí.
Tenim molta, molta
mòbil,
competència.
El mòbil només encerta quan mires i mires al mateix temps per la finestra.
Sempre, llavors no podem, no cal el mòbil, llavors,
No, no, però
mòbil,
és que si no, no l'encerta.
Tu saps que nosaltres, va haver-hi durant un any, una vegada, va haver-hi un canvi a la redacció i ens havíem canviat de posició i vam estar argumentant, sabeu que per què vam continuar en lloc on estem?
Per veure la finestra.
Perquè era al costat de la finestra.
I així podíeu comprovar si el que dèieu era veritat o mentida.
Correcte.
Bé, escolta'm, Tomàs, ha de ploure tant? És una situació perillosa o al final és una pluja més o menys normal?
Ara, hi ha una cosa que es diu la qüestió de Clacius Clapeyron, que és una cosa de meteoròlegs, però que, per resumir, el que diu és que per cada grau de temperatura que es puja hi ha un 7% més d'aigua disponible en l'aire. I aquestes situacions el que vol dir és que quan tenim de mitjanes temperatures més altes, doncs hi ha més aigua per caure i, per tant, si aquesta aigua n'hi ha més, doncs pot acabar fent mal. Això en general, i en particular en aquesta ocasió, que no és que estiguem temperatures més altes, però sí que és veritat que està entrant una bossa freda molt marcada i, sí, de fet, hi ha avisos al Servei Meteorològic de Catalunya que tant per demà com per demà passat doncs donen aquest avís d'acumulació, més de 100 litres per metre quadrat, i d'intensitat, és a dir, que pot ploure amb molta força. Per exemple, demà al matí ho farà la Costa Daurada, ara ja em perdonareu que sigui tan precís, eh?
No.
Després ja veurem si passa o no. Però entre les 6 i les 7 del matí els mapes posen doncs un patac fort de pluja a la Costa Daurada, sobretot a la zona del Baix Camp i del nord del Baix Ebre. Per tant, sí, atenció, aquestes pluges que sobtadament poden donar molta quantitat de precipitació.
Per tant, diguem-ne que els avisos sobretot són en la majoria dels casos, perquè plourà durant molta estona i, per tant, acabarà havent-hi molta acumulació, o perquè són aquests patacs que en poca estona pot ploure molta aigua?
En aquest cas seran les dues coses. Primer, els patacs. Els patacs n'hi haurà uns quants, molt probablement. Aquest, potser, de la que dèiem del sud del país, de cara a aquest dissabte. Després, durant la tarda de dissabte, les pluges s'aniran concentrant a les comarques de Catalunya Central i a la meitat nord, però seran tempestes més petites, però amb forces, però a tot arreu anirà plovent, i anirà plovent, i anirà plovent, i llavors, en aquests casos, doncs, es poden acumular 50, 60, i fins i tot 100 litres per metre quadrat, que sembla que el lloc més probable que s'acumulin aquestes quantitats serien algunes zones de l'àrea del Ripollès, com així de costat, Ripollès, el Berguedà i el Solsonès.
En aquestes zones és on més pendents hem d'estar. Acabarà plovent a tot Catalunya en algun moment del cap de setmana?
Sí.
A tot,
Sobretot dissabte plourà tot arreu, i diumenge sobretot es concentrarà a les comarques de Girona, i en canvi cap al sud començarà a entrar el vent de mestral, el vent del nord-oest, i jo no descartaria que diumenge migdia o primera hora de la tarda fins tot hi haguessin clarianes en aquesta zona.
Neu només a les zones habituals o també en les zones no habituals?
També hi ha un avís del Servei Meteorològic que de fet parlen de 30 centímetres dissabte i 30 centímetres diumenge. Vol dir que es podien acumular fins a 60 centímetres de neu per sobre dels 2.000 metres i molt probablement més de 40 per sobre dels 1.700, 1.800. És una situació de precipitació continuada amb bastant d'aire fred en alçada, i això porta la cota de neu que anirà oscil·lant 1.300, 1.400, potser baixa 1.000 en algun moment, i això, clar, tal com hem dit, 100 litres per metre quadrat, doncs si són 30 o 40, de fet es nota més, perquè cada un litre d'aigua és un mil·límetre d'alçada d'aigua. Un litre de neu és un centímetre, és l'equivalent. Quan plou un litre per metre quadrat nevant, fa un centímetre. És a dir, que si nosaltres estem parlant de 40-60 centímetres, vol dir que plourien entre 40 i 60 litres d'aigua, si és que fos aigua. Però fixa't l'efecte diferent, perquè, clar, 60 centímetres de neu, això complica molt, vaja, és molt difícil. Sí que s'haurà de gestionar, i això farà pujar el risc de llaus.
A les dues, a la portada del Catalunya Mitjà, el Jofre Genuer ens ha dit, i després compta que dilluns, dimarts, n'hi podria haver un altre d'episodi. Llavors aquí el dubte que se'm genera és que hi ha moltes més llevantades o molts més episodis com aquests per fruit del canvi climàtic, o és que tenim la sensibilitat, entre cometes, tan a flor de pell que fa que fem avisos en situacions que fa uns anys no fèiem avisos?
Les dues coses són certes. És curiós aquesta... Ara s'està publicant. Fixa't que això ens passa sobretot al principi de l'hivern. I ara s'està publicant en premsa científica, en papers, en recerca, que els efectes del refredament de l'oceà polar àrtic, el que estan fent és que més aigua freda del Pol Nord baixi i es refredi a l'Atlàntic. I això fa que tota la zona occidental del continent europeu, això agafa, doncs, Escandinàvia, les Illes Britàniques, França i també una part de la península Ibèrica, la zona del nord-oest, estigui notant, saps allò del dia de mañana, la pel·lícula aquella del dia de mañana, que la MOC, aquesta circulació de l'Atlàntic Nord, també sembla que estigui reculant, no és que s'estigui parant, però que estigui reculant una miqueta cap al sud, és a dir, que estan canviant coses. Aquests canvis són els responsables directes que això estigui passant? No ho pot dir-ho ningú. Però podria ser, sí, no seria rar o estrany que si canvia, doncs també canvien les maneres com ens arriben a nosaltres les zones aquestes de baixes pressions o els embussaments d'aire fred. Curiosament, aquest any els Alps estan fatal, però fatal, i en canvi nosaltres aquí, la cosa normal, habitual, si tu preguntes a un home del temps, aquestes situacions típicament a nosaltres ens venen d'Europa, les situacions de fred. Doncs no, les últimes han vingut tota de l'Atlàntic, cosa que és absolutament raro, perquè l'Atlàntic és un oceà, doncs, que estaria entre els 14, 12, 11 graus de temperatura, les zones aquestes. Per tant, l'aire que arriba de l'oceà estaria entre aquests 11-14 graus de temperatura, però en canvi ens arriben alenades d'aire molt fred. Per què està passant això? I que ens arriben des del nord-oest d'Amèrica. Per exemple, ara està havent-hi problemes molt greus de nevades a Toronto, a l'oest de Canadà. El mateix aire fred que tenen al Canadà és el que s'estén i arriba fins al sud de la península Ibèrica. És a dir, si miressis el mapa del temps, hi ha com una llengua descomunal que ve des del Canadà fins al sud de la península Ibèrica. Ja es veu que això no és... Vaja, això jo porto gairebé 40 anys mirant mapes del temps i ensenyant meteorologia a la facultat, i això allò que fa aquella frase, antes no passava, doncs això antes no passava.
Molt bé, doncs escolta, haurem d'anar consultant-vos des d'aquí, des dels periodistes, i vosaltres els meteoròlegs, suposo que anar analitzant aquest nou escenari i anar reaprenent, entre cometes, quines són les circumstàncies habituals en el nostre clima.
Perquè no és que sigui ni bon ni dolenta, és que és diferent. És diferent. I llavors els meteos com nosaltres, clàssic, o almenys jo, molt clàssic, està venint una meteorologia que no era la que nosaltres estàvem acostumats a tractar.
Ves que no ens estiguem fent grans, Tomàs, però això que aquest és un altre debat. Tomàs, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Ja ho veieu. Per tant, no feu moltes coses a l'aire lliure si no voleu quedar xops com ànecs. Però...
Tantes coses que antes no passaven.
Antes no passaven, sí, sí.
Tantes.
Però bé, anem amb un últim tema. Res, ens queden només 5 minuts. El govern ha creat prop de 9.000 places per aprendre català, però tot i així no s'acaben d'aixugar les llistes d'espera. El pla el va anunciar fa un any la Conselleria de Política Lingüística, que es va comprometre a crear fins a 30.000 places. Ara se n'han engegat 350 cursos nous arreu del país. Són més de 8.700 alumnes adults atesos. Però tot això ha estat possible gràcies a una línia de subvencions convocada per primera vegada el juny passat. Però a la zona amb més demanda, la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, no ha estat suficient l'oferta que ha creat el govern i encara hi ha unes 2.000 persones que no s'han pogut matricular. També la voluntat és que sigui més flexible l'oferta i que no sigui amb el curs escolar, per entendre'ns, i que si al setembre no t'has pogut matricular no hagis d'esperar fins al gener o al setembre següent per poder començar el curs. És veritat que tenim un decalatge i amb la situació que tenim de la llengua no ens podem permetre que algú que té ganes d'aprendre català no tingui la possibilitat de fer-ho. Hi ha un esforç per ampliar les places, però es demostra que és irregular. A l'àrea metropolitana és insuficient i en altres zones, en canvi, hi ha hagut places que no s'han cobert.
És una bona mala notícia, no? La bona és que molta gent sembla que vol aprendre català, la mala és que no som capaços com a administració de donar resposta, no? Ràpidament a una situació que és necessària també des del punt de vista de la llengua, però no només, sinó de la normalització, diguem-ne, del país, l'atenció pública i demés, no? Per tant, home, potser que el govern també doncs, faci tot el possible, no només per intentar associar la creació d'oferta allà on hi ha més demanda, sinó de multiplicar-la en general, no?
Sí, que depèn de nosaltres mateixos, no? Perquè sempre hi ha com una cultura de la queixa, com si algú volgués el mal al català. Si tu pots fer coses, fes-les, i si a sobre hi ha demanda, que estic molt d'acord amb el que diu, moltes vegades es parla del català com si fos una llengua amb una crisi terminal, moribunda, en què... no sé per què.
Les dades no són molt optimistes.
Bueno, fins i tot així, ja no tenim temps de parlar-ne, però que es vegi malament la gent que no és únicament monolingüe, que és el que per mi és el que fa que hi hagi aquesta versió o aquest dibuix tan pessimista, doncs donaria molt per parlar-ne. O sigui, en resum, doncs hi ha demanda, per tant és una llengua que la gent l'aprecia i que la vol aprendre perquè li és útil, i alhora pues, que es posin més les piles perquè tothom que vulgui aprendre català en pugui aprendre.
Jo crec que la clau està en la flexibilitat d'aquests cursos. Si augmentem la flexibilitat, ho fas més accessible a tot el territori, allà on no hi havia places suficients, i jo crec que s'ha d'explotar molt més les avantatges que donen les noves tecnologies per oferir més facilitats en aquests cursos. Bé, el pla de l'any passat doncs, sembla que ha funcionat una mica, no? Que com a mínim ha retornat o ha despertat l'interès que calia, i ara el que cal és ajustar les necessitats.
I després fer que la llengua sigui un punt necessària. És a dir, no pot ser... confiant només en que sigui seductora, podríem dir, sinó que ja la gent ha de notar que necessita el català per tal de poder viure amb normalitat a Catalunya. Però, que no vol dir només el català, però que en tot cas la necessitis.
Aquí és on està el matís entre l'obligació i la necessitat. Hi ha coses que es poden obligar. Ets un funcionari públic i, per tant, tu estàs obligat a atendre en l'idioma, com a mínim, de l'altre, per tant, que t'entenguin. I després hi ha la necessitat. I això és una cosa que té a veure més amb la quotidianitat. Si tu vas al mercat, si tu et mous, i tu el català el sents i el necessites per entendre i per això, quan un immigrant va a Girona, segurament és més fàcil que acabi aprenent el català que no pas a llocs on el català és menys utilitzat.
Sí, però si hi ha llistes d'espera i hi ha tanta gent
això,
que
s'apunta, això
vol dir que és necessari i que el veuen com una cosa útil. Perquè si no s'apunta només per amor a la llengua, no?
Evident, però potser és que no s'apunta tanta gent, però hi ha molt poques passes. Això és una cosa que també... Aquí el gran problema és que el català sempre ha tingut aquella cosa de que havia de canviar d'idioma. Per què? Perquè fins i tot era mal educat si mantenies el teu. Bé, hi ha una sèrie de programes
mentals... Això hi ha la gent que faci el que vulgui, però el català el català és una llengua útil i necessària. Evident, i la prova és que hi ha molta gent que la vol aprendre.
Evidentment, però encara ho ha de ser més i ha de ser més normal, no? El que passa és que si parteixes de la base que tu, en l'ús diari, allò que fa la necessitat, doncs en retrocedeixes perquè penses o creus allò que tot l'he dit, que si no canviaves l'idioma una mica ets un mal educat, o poc considerat, o no sé, i això és una cosa que moltes vegades és el propi català, ni tan sols te'l dia ningú de fora.
Pues, però vull dir, també s'ha de normalitzar que la gent canvia de llengua molts cops en aquesta societat. Lo important és que el català sigui útil, i per mi la prova de que és útil és que hi hagi una demanda tan gran.
Quan només canvia un d'idioma.
Però ja és cadascú.
Bé, ja veig que no ho solucionarem.
Entre vosaltres dos, però bé.
Isabel García Pagán, Pere Rossinyol, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres. Gràcies,
queden 45 segons per arribar a les 4. Queden 45 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir i escoltar els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.